Arribam a les 11:04. Més notícies a partir de les 12.
Més informació a ib3notícies.com.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. El dia amb Marta Grau.
Arribem a les 11:05, tercera hora de programa, i s'incorpora Bernat Nadal als comandaments tècnics. En aquests moments, si ja sou oients i espectadors habituals, ja sabeu que sempre recuperem la notícia que més ens ha cridat l'atenció, la notícia curiosa o, a vegades, la notícia trista, no? Que és aquest cas en concret. És una darrera hora en la qual mos hem despert en clau de cultura. Ha mort el guitarrista Pepe Habichuela.
Del flamenc que ha estat de dol. Ha mort a 82 anys el guitarrista Pepe Habichuela, una de les grans figures de la guitarra flamenca contemporània, i un artista que va saber unir la tradició a la innovació sense perdre mai l'essència del gènere. Nascut a Granada l'any 1944, amb el nom de José Antonio Carmona Carmona, formava part de la mítica nissaga dels Habichuela. En només 20 anys es va instal·lar a Madrid, on va començar una carrera que el duria a compartir escenari llegendes com Juanito Valderrama, Fosforito, Camarón de la Isla o Enrique Morente, en qui va signar algun dels discos més influents de la història del flamenc modern. També va ser pioner a l'hora d'obrir el flamenc a altres estils musicals, col·laborant amb figures del jazz com Don Cherry o Dave Holland, sempre des del respecte més absolut a la tradició. Pare del guitarrista Josemi Carmona de Ketama, Pepe Habichuela deixa un llegat immens després de més de 6 dècades dedicades a la música. Entre els premis que ha rebut està la medalla d'or al mèrit de les Belles Arts el 2018 i el 2026. Just abans, poc més abans de morir, va rebre la gran creu del fons des del Savi, en reconeixement a una trajectòria imprescindible per entendre l'evolució del flamenc. En la seva mort desapareix un mestre, però la seva guitarra continuarà sonant per sempre com aquesta cançó que hem triat a nosaltres per dir-li adeu a Habichuela. Ho dèiem, un home que va formar part d'aquesta revolució del flamenc, ho comentàvem a primera hora. Camarón de la Isla, per exemple, va ser aquell que va trencar el primer motlle, perquè el flamenc no només era flamenc per puristes, sinó que també hi podia haver això de flamenc fusió, que els seus fills, en Antonio Carmona i en Jan Josemi, d'aquest ama, varen també demostrar que el flamenc se podia fusionar amb altres estils i crear música exitosa, com és el cas d'aquest ama.
Home, és que se'n van els pares del flamenc, no? Perquè parlava ara de Pepe Habichuela, però Paco de Lucía, a qui fèiem referència just abans, ells que també varen ser amics.
Claro, xerrava amb en Noguera, la nissaga Habichuela és molt extensa, i també hi ha uns Habichuela que viuen aquí a les Balears. Ho dic perquè són una nissaga flamenca que ha anat repartint art i guitarra arreu del territori.
I també sabem el vincle, no?, que han tingut amb les nostres illes. Se'n va un dels pares del flamenc que va arribar als anys 60. De fet, el seu germà ja triomfava a Nova York, o sigui que això li venia de família. I és vera que després ha canviat molt el flamenc, ha anat evolucionant. Els puristes del flamenc sempre parlen, no?, de si és flamenc en estat pur, si no, si hi ha tendències que poden evolucionar el flamenc. A mi m'agrada les variacions, a mi m'agrada l'eclèptic, crec que ha vingut per quedar-se, i no entrarem en aquest debat, no?, sobre si és purista o no, però crec que és interessant com s'adapten, no?, aquestes modalitats més antigues, més tradicionals, a les més modernes.
Jo ara penso amb aquell disc d'en Cigala, amb Bebo Valdés, Es de Làgrimes Negres, que és una meravella,
preciós,
que té fusió de sons cubans en flamenc. També de vegades desmesclum, de sa mescla, de sa hibridació, una mica com aquest programa, que el fem des de sa ràdio,
però la metem
també per sa tele, se poden arribar a fórmules que poden estar molt bé. Un flamenc manco a la terra, però embullegat, que és immens i que tots els amants del flamenc podran recuperar-lo i suposo que aquest dia s'aprofitaran. De vegades també tenim la gent una mica abandonada i ha de venir una efemèria d'aquest tipus per recuperar la seva obra. Per tant, ara és el moment d'escoltar aquest
dia. I de reivindicar aquest art, no?
Una habichuela.
Tota la raó. 11 i 9 minuts. Seguim en ruta perquè tenim moltes coses de les que parlar. Després, a partir de les 11:30, parlarem de la recepció reial, d'algunes curiositats, coneixerem els detalls del menú, parlarem també del compte enrere per l'eclipsi solar, quin temps farà, mos ho explicarà Albert Darder, farem repàs a les revistes del COT. Tot això vos espera en aquesta tercera i ja darrera hora de programa. Però també té cabuda la part solidària, no? La part més important, la que dona sentit a tantes i tantíssimes coses. Tots donam una mà. És el programa de responsabilitat social corporativa de l'ENS Públic Ràdio Televisió de les Illes Balears i aquest mes d'agost donarà veu al Club Vidalba, una entitat de Menorca que promou l'esport adaptat i activitats inclusives per a persones amb discapacitat.
Amb aquest programa es donarà a conèixer precisament la feina d'aquest club desenvolupada al llarg de l'any i es traslladarà a la ciutadania un missatge sobre importància de la inclusió i també la igualtat d'oportunitats per tothom. I nosaltres ara connectam amb els estudis d'IB3 Menorca, des dels estudis centrals d'IB3 Ràdio, i tenim amb nosaltres en José Jiménez, president de l'entitat, i també a dos dels esportistes, n'Adrián Milán i na Elo Oliver. Així que ja te poden saludar. Molt bon dia a tots tres, com estàu?
Bon dia.
Encantats de saludar-vos. Començaré per el president, per en José Jiménez. I volia demanar-vos, José, quant d'anys fa que feis feina per fomentar l'esport adaptat i la inclusió social?
Pues 30 anys, quasi res. 30 anys fa que aquest club està creat i van començar els nostres fundadors l'any 97, formalment el 97, però estem fent feina des del 94, i des d'allà fins aquí, distints persones, distints presidents, distints voluntaris, gent que va entrant, bueno, una entitat viva i que tira endavant cada dia un poc més.
Quines són les activitats que desenvolupau al llarg de l'any des del vostre club?
Nosaltres intentem organitzar activitats esportives i d'oci per persones amb diversitat funcional. Tenim un ventall molt ampli, que va des de ioga, karate, natació, atletisme, baloncesto, després fem una activitat de manteniment, ball, també fem pintura, petanca, futbol, bueno, un ampli ventall. Tenim activitats diàries, de dilluns a divendres, totes les de capvespres, bàsicament de 5 a 8, i procuram que els joves que tenen una diversitat funcional puguin practicar un esport i, en sa manera de practicar en sa esport, pues et sentin part de sa societat i sa societat mos vegi com a part. Jo sempre solet dir el mateix. Volem ser un mes, res més que un mes.
I és així, com l'esport ajuda, no?, a difondre aquesta inclusivitat a la que fèiem referència. Volem parlar amb els esportistes, recordem que som en conversa amb Adrián i amb Nelo. Comença per Adrián, com és el dia a dia dels entrenaments, de quins esports practica, volem saber tot sobre les vostres històries. Comença per tu, Adrián, conta'm.
Pues hacemos básquet, karate y tenis.
Fundamentalmente, sí.
Le digo a todos los chicos que quieran que se apunten al básquet, porque estaremos todos juntos, divertirnos y pasarlo bien.
I és que d'això se trata, Adrià, no? de passar-ho bé. José, finalment l'únic objectiu és això, no? Que l'esport pugui servir per gaudir.
Sí, si m'ho permeteixes, m'agradaria fer un incís. N'Adrián té una història que sempre m'agrada repetir, perquè per això és molt graciosa. Un dia la seva mare me va dir: tinc un fill que és de nom Adrián que no surt de casa, que no, que mai va al món. Jo li vaig dir, pues, un de que vespre vinen al bàsquet i que seguin nosaltres. Aquell bon dia va venir Adrián, que es va seure un rincó, el més un fora que va poder. Però el nostre entrenador va anar, li va donar una pilota i va partir botar la pilota. Fa poc li vaig demanar a sa mare: com va, Adrián? I em diu: no, és que ara no entra a casa.
Adrián, ens alegra moltíssim. És així? T'ha canviat tant la vida?
Sí. Mucho.
Ens alegra moltíssim.
Bueno, ell no sortia. Tenia por d'anar quasi per tot. I l'any passat me van telefonar i me van dir, diuen: no, és que en Adrián se'n va amb el seu entrenador a examinar ser de cinturó negre de karate a Madrid. Jo vaig dir: què? Pues no, pues sí, se'n va anar a karate, se'n va anar ell i el seu entrenador i va anar a fer l'examen, que per cert, que el vas aprovar, eh?
Sí.
Va, el cinturó negre. Bueno, serà qüestió d'estar fora un poc d'ell.
No, i a més, Cisco, això ajuda moltíssim a algunes persones que mos estiguin escoltant, no? Que també necessitin sortir més de casa, necessitin gaudir de les oportunitats que tenen totes les persones, sentir-se, no?, amb les mateixes oportunitats, com a través de l'esport se pot aconseguir.
I això li poden demanar a Elo Oliver, que deien que tenien dos esportistes. Elo, molt bon dia, com estàs?
Bé.
Te volia demanar, a Mem, si el club ja tens la sensació que més que anar a fer esport ho ha aconseguit ser com una família. És així?
Sí, sí. A part de fer esport, després d'acabar el club i tot, quedem per fer sortides, fem d'am una volta, fem festes, encara que no sigui en Vidalba. Celebrem els cumpleaños de tots junts.
Elo, quin esport practiques tu, Mem? Quin esport practiques?
Jo ara faig karate i petanca.
I com vas trobar el club? Com va ser l'encontre per primera vegada? No sé si amb en José, si va ser José, la persona que te va animar a gaudir de l'esport, a participar de les activitats. Com va començar tot?
No, jo era... la meva història és un poc com en Adrián, que no sortia de casa. I va començar primer... Va conèixer a Vidalba gràcies a... estagiar jove de fundació, que jo vaig allà, i me van a, i com no feia res, me van inculcar, me van dir que provessi a Vidalba, que hi podia anar, que era quasi, solo tenia que pagar durant un any i podria fer tot el esport que volia i que aprendria molt, i a part d'aprendre i a fer esport, coneixeria a més gent com jo.
I has fet molt d'amics?
Sí.
José, quin orgull
escoltar... Sí.
Ai, ens alegra. Ens alegra moltíssim. José, quin orgull escoltar les històries d'en Adrián, d'en Elo, que han explicat que no sortien de casa, que els seus pares estaven preocupats, no?, per una situació que ningú se mereix, no?, sentir-se diferent, no sortir de casa, no tenir la sensació que se tenen les mateixes oportunitats que la resta de les persones, i que aquestes històries acabin amb un final feliç i que l'esport sigui aquest vincle, no?, amb la societat. M'imagino que un deu sentir un orgull en escoltar aquestes històries, és així?
Ho intentam. La veritat és que mos... Bueno, jo me sent... Tota la feina que fèiem a Vidal me la fèiem a través de voluntaris. La majoria som pares. I intentam, pues, ajudar-nos uns als altres. I creiem molt important que els al·lots no es quedin a casa. Sabem que probablement la passa més important que tenen tots ells és donar la primera passa, o sigui, obrir la porta de casa i sortir, perquè se genera una por, se genera una inseguretat, i aprofitam aquestes estones que us donau per dir, no tingueu por, senzillament proveu-ho. Al final, nosaltres no som una entitat sense ànim de lucre. L'únic que volem és que ells es realitzin sortint de casa, et sentin bé, com Nelo ha dit, per jo, precisament, és principalment orgull quan me diuen han organitzat una festa de cumpleaños i no l'ha organitzada jo, se l'han organitzada ells. O sigui, és a sos importància. També volia destacar un tema que per jo és capdalt. O sigui, és la relació que tenim amb els altres clubs de Menorca. Una cosa que mos està funcionant molt, molt bé i està donant una visibilitat molt important al nostre club és acords de col·laboració en distints clubs. Per exemple, qui va ser pioner va ser La Salle. A La Salle, en Carre, un bon dia, què feien, què no feien, pues van pensar que havien de fer un equip de baloncesto. Aquest equip el van batiar com a La Salle Vidalba. Aquest equip ja té 10 anys, al principi no sabien ni votar la pilota, però bueno, eren 5 per fer un equip, mos els van veure i mos els van desitjar. Ara són 25, o sigui, ja en tenim dos d'equipos, i una altra ciutadella, que és amb la col·laboració amb els Boscos, però l'important és que aquest equip i tots els altres equipos en les col·laboracions que tenim avui en dia són dels equipos més estimats dins aquests respectius clubs. O sigui, ells es presenten com un equip, com una divisió, com un grup, dins és com qui fos una altra secció del club, que on tenim infantils, juveniles, sèniors, ara tenim inclusió, i ells participen en la seva lliga. Quan ens presentem, quan es presenten, que es presenten com tots els altres equips dels clubs, ells són un més, i normalment són els qui s'enduen més aplaudiments. Això fa que ells, o sigui, això té un doble camí. Per una banda, tenim que tots ells joves veuen que són dins un club, que són com els altres, que no hi ha cap diferència. I també és molt important la lliçó de vida que mos dona amb el sentit de que tota la gent que hi ha dins aquest club, per molta gent, per primera vegada, diu, bueno, i aquests al·lors fan això, i competeixen, i van a cercar, i quan és hora de cercar una pilota, no juguen, no, ells van a cercar la pilota, s'entrenen, fan feina, o sigui, tots veiem que som, i tot repetir el mateix, som un mes. Aquest és la clau de tot aquest tema.
I d'això se tracta. Per acabar, a mi m'agradaria que tant Adrián i Nelo mos explicassin, i sobretot si hi ha gent que ara mateix mos està escoltant, mos està veient i que li va passar com a voltros, no? Que no surten de casa seva, que troben a faltar, no? El poder interrelacionar-se amb la societat. Què li diríem a aquestes persones, Adrián, a aquests joves que tal vegada estan passant per la mateixa situació que voltros fa un temps?
Pues que salgan de casa y que se apunten a básquet, porque harían amigos y se divertirían mucho.
No tengo cap duda. Elo, ¿qué les dirías tú?
Casi lo mateix, que no hay que tener por, que lo más importante es sortir, porque nosaltres no som menys per tenir discapacitat, i amb aquesta entitat sempre lo diré i lo diré amb orgull, que gràcies a ells he agafat confiança, puc sortir sense por, perquè sé que tinc herramientes per fer el que jo vulgui, i sempre les donaré les gràcies, i que provin, que no passa res per provar o fallar, que sempre, on que fallis, sempre hi haurà una porta per sortir.
Moltíssimes gràcies per aquest missatge que segur arribarà a tantes persones. És un missatge vitalista, un missatge d'ànim. Són històries de superació, les de Nadrián, les de Nelo, que de sobte han trobat en aquest Club Vidalba una xarxa social d'amics, un punt d'encontre i, per descomptat, no, una excusa perfecta per apostar per la salut i l'activitat física a través de l'esport. I enhorabona a en José per el Club Vidalba, per molts anys més i moltes més històries. Gràcies per atendre'ns a totes, que tingueu un bon dimecres.
Moltes gràcies. M'has convidat.
I unes històries precioses, perquè ningú se mereix sentir-se, no? Diferent, sentir-se sol a casa. De sobte, un gest petit, com és sortir, participar, gaudir de l'esport, en aquest cas, com és el
grup. No, és important de la companyia, de tenir totalment un grup i de poder fer les teves activitats. I com ha dit el president del club, quan ja se munten festes d'aniversari en paral·lel en el lloc on se varen conèixer, vol dir que la cosa ha anat bé.
I tant que sí.
Per tant, fan molt bona feina des d'aquest club i per això són la campanya corporativa d'aquest mes, aquest Tot en una mà, va dedicat en aquest club de Menorca.
11:24, petita pausa, parlam d'alguns detalls de la recepció reial d'ahir a Marivent, tot d'una.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és informació.
IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 8 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres, 12 d'agost, a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
De dilluns a divendres a les 9, El dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
I 27 minuts. Continuem aquí al dia, just a primera hora, en temps de tertúlia. Han fet una valoració de la recepció reial. Marivent va tornar a obrir les portes ahir dimarts a la Societat Balear per tenir una de les cites més icòniques de l'estiu. Xisco.
Així és, a les 9:04, només un minut de retard sobre l'horari previst, la família reial va aparèixer davant l'edifici principal del Palau de Marivent. Felip VI i la reina Letícia, acompanyats per la reina emèrita, dona Sofia i les seves filles, la princesa Leonor i l'infanta Sofia, varen sortir a rebre els 623 convidats que havien confirmat la seva assistència a la tradicional recepció d'estiu. És el cinquè any consecutiu que l'acte es celebra als Jardins de Marivent, després que el 2022 s'abandonés el Palau de l'Almudaina per traslladar-se a la residència estival de la família reial. Seguint el protocol, la primera a saludar els Reis va ser la presidenta del Congrés, Francina Armengol. Tot seguit ho va fer la presidenta del Govern, Margarita Gregà Proens, acompanyada per la seva parella i primer tinent de balda de l'Ajuntament de Palma, Javier Bonet. La comitiva institucional es va completar amb el president del Parlament, Gabriel Lecent, també el delegat de govern de les Illes, Alfonso Rodríguez, el balda de Palma, Jaime Martínez, i el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, així com la major part dels consellers del govern balear i altres autoritats civils i militars. Més enllà d'aquesta representació institucional, es va reunir diferents personalitats destacades en aquesta festa. En l'àmbit cultural hi assistiren el cantautor Jaume Anglada, amic personal del rei Felip VI, que va ser un dels moments més emotius d'aquesta vetllada, perquè dos amics que se retrobaven després d'aquest accident que va patir en Jaume poden tornar un altre pic en aquesta vida civil, en aquestes recepcions a mar i vent, en aquest clàssic de l'estiu, va veure content tothom. També hi havia la dissenyadora Sibila, que és la que va fer el vestit que duia dona Letícia ahir cap vespre. També hi havia en Rafa Cortés, el pintor Domingo Zapata, Rafa Cortés, cineasta mallorquí, la joiera Isabel Guarch, d'Isabel Guarch, que eren les joies que va dur dona Letícia a la cloenda de l'Atlàntida, i també hi va haver el dissenyador de moda Pablo Roz, que va ser distingit, ho comentàvem ahir, amb el premi Terra d'Honor del Consell de Mallorca. També hi va anar l'empresària Fiona Ferrer i el cuiner Coldo Rollo. També hi va haver representació del món empresarial, esportiu, de tota casta, i després del bes a mans, els convidats es van distribuir pel Jardí de Mar i Vent per compartir un còctel elaborat pels xefs mallorquins Marga Coll, Maca de Castro i Santi Taura, que varen preparar un menú, Marta, basat en productes locals i receptes de les illes.
Per saber com va ser aquest menú, saludam a la cuinera Marga Coll, del restaurant Miceli, que ja ens està escoltant. Marga, bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Ara ja han passat unes hores, així que inevitable demanar-te sobre les primeres sensacions que varen tenir tots respecte al menú i aquesta recepció.
Va anar superbé ahir. La veritat és que va fer un pot de calor, però bueno, això va ser una cosa que nosaltres no podíem controlar. Però la veritat és que l'organització estava molt bé i bueno, va ser un gust cada any. Bueno, és el segon any que nosaltres ho fem. I clar, de la mà de Namaka i en Santi és que ja així s'ha assegurat.
Tenc aquí el menú,
el compartim a pantalla.
Que és tombat mallorquí, mus de camaiot, serviol amb preves, aubergines en escabetxo amb formatge maonès curat, tomàtic en peixet de Formentera, vedella mallorquina en tàperes, trempó en sardines fumades i fonoll marí, flor de carabassó, patata i olives, banderilla de Port Negre, molls de roca amb mallorquins cruixents, amb maionesa d'herbes de caragol, croqueta de bollit amb quatre espicis, s'enfaina calamari farcit de can de Port Negre mallorquí, truita de sobrassada i després bombó de vaca vermella menorquina a la italiana. Llavors vins, que això no em porta a fer propaganda, i de postres, ametlles i romaní, merenga de cacauet i xocolata i flaó i vicenc. Déu-n'hi-do, haver de preparar per 623 persones tot aquest menú, Marga Coll.
Sí, va ser molta feina, però bueno, va sortir perfecte. En el final la feina sí surt bé, que la gent està contenta i nosaltres disfrutant de fer feina, és un gust. És feina, és vera, perquè és molta gent i nosaltres, per exemple, a Miceli no tenim la cuina preparada per fer aquestes produccions tan grans, però bueno, en el final ens vam organitzar i tot va sortir perfecte.
I ja he dit tots els plats, de quin se'n va encarregar na Marga Coll?
Sí, nosaltres vam fer el tombet, bueno, el més senzill, el tombet, els molls cruixents amb la maionesa.
No sé per què, però tot d'una que hi havia moll de roca, he dit això fa l'or de Miceli. Perquè si qualcú confia en el producte local i li sap donar un extra de qualitat és na Marga Coll.
Exacte, és així. Després també nosaltres també vam fer calamarins farcits, que això sí que ens va donar molta feina, però eren calamarins de mossegada. Vull dir que una de les instruccions que era molt important és que tot s'havia de poder menjar d'una mossegada o de dues. I clar, tot el que vàrem haver de fer, tot era en format petitet, i els calamarins sí que ens va donar molta feina per fer net i després de farcir. Però sí que va ser un plat que jo m'ho feia molt d'il·lusió preparar-ho i ens va quedar super.
M'ha encantat la de les instruccions prèvies, Marga. Que tot pugui ser d'una mossegada o com a màxim dues. Allà, no sé si un protocol específic que se vos dona vols, us que imagino que sí, amb una sèrie de requisits per a complir. Mos comptes alguns que se puguin desvetllar?
Sí, no, és molt fàcil i, a més, també està pensat que, clar, és un event de moltíssima gent i que hem de pensar que el que preparam hi ha moltes intoleràncies, hi ha moltes coses, i les instruccions eren bastant clares i fàcils, de tota manera, això. Era molt important lo del tamany, vull dir que si hem de pensar que si tens una copa amb una mà, pues lo que te mengis no sigui un problema, sinó que si sigui una cosa fàcil i que amb una mà se pugui menjar bé. També unes instruccions és que no tinguessin desperdicis, vull dir que no anigués amb una broqueta o amb una cosa que després te quedi en sa mà, que això també després és més feina de recollir i de coses de que és més incòmodo. També teníem que utilitzéssim el menor gluten i el menor sucre possible. Uh-huh. I després que també que tots els plats o tot el que preparéssim, també qui ho servís, tingués molt clar els ingredients que duien i també les al·lèrgies, perquè és perquè avui en dia hi ha molta gent que no pot menjar moltes coses i era molt, molt important que l'equip de sala sapigués exactament el que servia i els ingredients de cada plat.
I una vegada que s'es rep...
Clar, perquè tu imagina't, Marta, que hi ha una intolerància, hi ha un xoc anafilàctic, ja de sortir dona Letícia de darrere un cantó amb una injecció per evitar precisament aquest xoc anafilàctic. També a nivell periodístic seria meravellós.
O que el rei fa mala via.
Seria reina el rescat, però jo crec que complicaria molt el que seria la tendència d'una festa d'aquestes característiques.
Sí, no és necessari.
I entre aquestes instruccions, m'estranya, no sé si t'ho van dir també, que no regueli mas. O no sé si les instruccions devien posar en castellà que no xorré, perquè no hi ha res pitjor que acabar... No, perdona, te menges un canapé i sense voler tacar una micona de salsa
i te deixes
a guayabera que apareix un dropping de Jackson Pollock. Ha de ser un desastre, això, una festa amb el rei.
Sí. No, tot això ja era part com de les instruccions sense cedites, però sí que nosaltres ja ho sabem i el format d'això de menjar de drets i coses així també és molt important. Tema salsa.
Ara t'anava a dir, jo sé que vosaltres esteu molt acostumats, no?, perquè duis un ritme molt alt, no?, sobretot en el vostre dia a dia, però una recepció reial és una recepció reial. Com se gestiona també la pressió perquè tot surti bé, perquè tot surti al detall? Home, no deixa de ser una situació molt exigent. Com se gestionen els nervis?
No, vull dir... Bueno, és veritat que és una responsabilitat i per la meva part i del meu equip és un honor que pensin en nosaltres a l'hora d'organitzar una cosa tan, tan especial, però nosaltres ho preparam amb les mateixes ganes i il·lusió i responsabilitat i exigència com si fos una altra persona. Vull dir, en la nostra feina sempre ha de sortir perfecta, sigui, qui confiï en nosaltres. Vull dir que nosaltres som igual d'exigents ahir, com si d'aquí un parell de dies tinguéssim una altra celebració, un altre event, perquè tots els nostres, qui confien en nosaltres, té la mateixa, el mateix dret i per nosaltres té el mateix, la mateixa sort, no?, de que nosaltres ho hem de fer el millor possible. Vull dir que és veritat que 500 o 600 persones és més complicat a nivell de gestió de preparació, però a nivell d'exigència és el mateix.
I Marga Coll, i ara... no digues perdona que acabes, estimada, perdona, digues.
No, dic que ja ha de ser el mateix, vull dir, nosaltres som professionals i hem de ser igual d'exigents.
Sí, perquè tots volem dinar o sopar com un rei, qualque vegada a les nostres vides, per tant, esperant que l'exigència sigui la mateixa. No és la primera vegada que de Casa Reial te telefonen per fer aquest menú, també en Amaca repetia, en Santi Taura també repetia, va variant, en diferents anys va tocant a diferents cuiners d'aquest arxipèlag. No sé si recordes la primera vegada que t'ho van encomanar, si estaves igual de nerviosa que aquesta vegada, o a mesura que ja vas preparant càterings reials perquè són reials perquè te pot menjar, però són reials perquè són per reis. A mesura que fas càtering reials, ja els nervis no són els mateixos, perquè ja teniu aquesta experiència.
No, aquesta vegada ha estat molt més relaxat que la primera vegada. Clar, aquesta vegada ja sabíem on anaven, com funcionava tot. La primera vegada sempre és molt més incert tot i malament ho tinguis tot controlat, i això és que imposa. I ahir va ser com, vull dir, tot estava superben coordinat, superben organitzat i això, entre tres cuiners i tres equips i tot l'equip de jardín, que a nivell de càtering, que a nivell d'organització de sala, va ser un 10. Vull dir que va ser quasi com massa fàcil i tot. Vull dir que va sortir tot perfecte i estem molt contents, la veritat.
No, i a més que quan ja saps on ets a cuina, i on és el bany, quan vas a qualque banda, ja ho facilita tot un munt, perquè el primer dia has de començar a rebostetjar, i clar, a mar i vent deu ser complicat rebostetjar, perquè tot deu sortir col cul de...
Està prohibidíssim entrar en el palau.
Per això, deu sortir col cul de seguretat, i t'ho deu dir, Marga Coll, on nau? I tu, no, perdona, és que...
Havia de... sense sucre.
No, havia d'encalentir aquesta sobrassada per la truita, i ara no sabia anar. Darrera curiositat, Marga Coll, perdona, s'abús. Aquestes meles en romaní, com són? Ho dic perquè jo l'altre dia vaig anar a una festa i varen posar meles fregides en sal, que són boníssimes, però a somitat et va deixar una mica todes, tot d'una. Jo m'imagino que això ja no degué passar. Però com són aquestes meles en romaní?
No, això era una tarteta que vàrem fer, un pastisset que fèiem en base de mela i després d'una crema en romaní. Però era un pastisset.
Ai,
i no
vàrem
tenir cap problema d'humitat, perquè ahir sí que humitat em feia mar i venta, però no, estava tot calculat i va quedar perfecte.
No, pensava que no havia vist que era un pastís, pensava que era un bessó de mela, i anava a dir, però si un dia m'anava a fer que nostra, perquè de vegades sempre has de copiar els bons per fer qualsevol recepta a casa. Tu, de tots els plats, Marta Grau, amb quin t'animaries?
Amb el tombat de Namarga. Sempre m'ha encantat el tombat i crec que és una elecció perfecta, apostar per el producte local, apostar per lo nostre. A més, és que és un plat que sempre fa estiu, veritat, i té tantes versions, o sigui que jo, sens dubte, per
tombat. I a més, tombat d'una mossegada.
Exacte. Exactament, així. D'una vegada ja t'evites tacar i no tens problemes. I si te fan sa foto, al manco no t'agafen amb tot el menjar fora de sa boca, no? Que també això... Ah. Per això diuen lo d'una mossegada, per no agafar instantànies perilloses.
Ja, tu, Grau, que ets una celebrity. Et d'aquestes que quan vas a un càtering i mets i saps el fan a Marga Coll, que sempre és boníssim, te situes a sa sortida d'escambrers? Ho dic perquè també hi ha com una espècie de...
És que si no menges res...
Hi ha com una espècie de repartiment. Hi ha gent que només va socialitzar i d'altres com jo que anem a menjar. I has de saber estratègicament d'on surtes menjar. Tu te situes allà on hi ha escambrers per poder arribar a l'estombat, a la truita i a tot?
D'ençà que vaig a actes amb tu, sí. Que tu ets qui sap perfectament on se troben aquests punts
estratègics. Trobes que això et s'ha que s'ha d'anar a Marga Coll, cuiner il·lustre d'aquest arxipèlag d'aquesta entrevista?
Marga Coll.
Sé que t'agrada menjar, vull dir que jo sí. Sé que t'agrada menjar i menjar bé.
Home, no, jo t'ho dic una cosa. Jo de vegades només vaig a segon quins esdeveniments si me diuen que cuina qualcú de voltros. I així ja aprofites i vas tastar en qualque cosona. Per tant, Mar i Vent, si l'any que ve mos volen...
Aquí, Marta, allà que sí.
Espero que m'ho duguis de més un. Marta Garau.
I tant, no tinguis cap dubte, Xisco. Vull agrair a na Marga aquesta estoneta amb nosaltres, perquè segur que és un dia en què necessita descansar després de tot el que va suposar la jornada d'ahir amb la recepció reial. Marga, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, gràcies per pensar en nosaltres.
I vull saludar tot d'una que m'espera Albert Darder. Vos demanareu per què, i de per què han de xerrar del compte enrere. Manca només una setmana per l'eclipsi solar. Yo quiero que estés en...
Sé que és una sorpresa, però dia 12 hi ha un eclipsi. No sé si vos n'havíeu temut,
no.
Però és el gran fenomen astronòmic del segle a les Balears. L'eclipsi començarà a les 19:38 hores i arribarà al màxim a les 20:32, just abans de la posta de sol, l'astre a només 2 graus sobre l'horitzó. I, evidentment, la gran pregunta és quin temps farà. Per sortir de dubtes, saludam el nostre home del temps, l'Albert Darder, que ja el tenim en connexió. Albert, com estàs?
Bon dia, Xisco. Bon dia, Marta. Molt bé, aquí estem.
Sé que estàs vigilant tot el dia els models meteorològics per saber quin temps farà dimecres que ve. No sé si, des de repi que vàrem parlar tu i jo, que va ser dilluns, si hi ha hagut canvis. Si ja podem confirmar que no hi haurà boira, que no hi haurà pluja, que no hi haurà nígols i que la gent podrà gaudir d'aquest eclipsi.
Sí, anem a veure. Podem començar a descartar coses. No tindrem pluja, no tindrem pols en suspensió, amb això no hem de passar pena. Ara hem de veure, mem, si tenim evaporació cap a les baixes, que això és el que ens preocupa, no? A nivell de la mà, que no hi hagi brumes, boirines... Clar, quan encara queda una setmana, els mapes no poden filar tan prim, no? Hem d'esperar una miqueta més, però en termes generals, les perspectives són bones. Per tant, jo estic bastant il·lusionat.
Ja hem passat el primer ensurt que deia que podríem tenir un dia ennigulat?
Sí,
aquest està superat.
Perquè, sí, perquè per aquests vents seran d'entre component nord, nord-oest, que són vents eixuts al manco en aquesta època de l'any. Per tant, anem a veure si això s'acompleix. Ja vos dic, els mapes s'actualitzen 4 vegades cada dia i jo estic a cada actualització, ho estic mirant tot el temps amb el mòbil, perquè ja vos ho dic, és com si fos per jo un pronòstic d'una gran nevada, que s'ha de seguir minut a minut. Jo estic fent el mateix, però en ple mes d'agost. Si il·lusió és la mateixa.
Clar, ara parlàvem. Els principals enemics d'aquest eclipsi serien la boirina, la calitja o la pols en suspensió i que plogués. Dues ja les han descartat. Per tant, han d'estar vigilant aquesta setmana que no hi hagi evaporació d'aigua que creàs aquesta espècie com de... que avui dematí quan estàvem a embertar i se notava aquesta espècie com de humitat ambiental que no mos deixava un horitzonet, que és allò que tots desitjam per poder veure aquest eclipsi.
Clar, perquè hem de tenir en compte un factor. Nosaltres, en els mapes que consultam, no hem de consultar la nebulositat que tenim damunt nosaltres, no? Hem de mirar la nebulositat que haurà cap a Catalunya, cap a la Comunitat Valenciana, és a dir, cap on està l'horitzó, perquè el que ens interessa no és que hi hagi nígols damunt el nostre cap. Et sabrà si hi haurà nígols cap a l'horitzó. És a dir, com que el sol estirà molt baix, a 2 graus, la capa d'atmosfera que s'atreveça és molt grossa i, per tant, el que hem de mirar és la nebulositat a molt més lluny, a 200-300 quilòmetres de la nostra vertical.
I si haguessis de triar una zona en concret de tot l'arxipèlag o zones en concret on creus que la visibilitat serà molt bona, podríem fer un repàs, un recorregut?
Sí, qualsevol muntanya de tramuntana, perquè si guanyem altura és un factor extra de millor visibilitat. És a dir, qualsevol mirador natural de la serra de tramuntana, qualsevol cim de qualsevol muntanya.
A Eivissa, fora de la serra. Menorca, sí, fora de Formentera... Serra, exacte, sí. Aquí volia anar.
A Menorca, la zona de Ciutadella, a Eivissa, la zona, diguéssim, del Camp Vell, cap a l'extrem oest, a Mallorca, la banda de Santanyí, les Salines, tot el que mira cap a l'oest i sense tenir la serra de tramuntana que m'ho tapi, efectivament.
I darrera qüestió en concret, tot i que parlarem molt, d'aquí a dimecres, també seràs amb nosaltres el dia de l'eclipsi, però les previsions poden canviar molt. O ara ja més o manco el que tu has dit, és veritat, manca una setmana, has dit abans, encara pot, però dic jo que tampoc canviarà tant, o no?
A veure, a pinzellades grosses, a grandes brotxes, que diuen en castellà, no creiem que hi hagi canvis. Però, clar, això és una lectura que s'ha de fer en el detall. I lectures en detall, Marta, fins que no quedin 48, 72 hores, no mos hi podem aventurar, saps? És a dir, encara tindrem aquesta emoció d'esperar una mica més, però, vaja, anirem actualitzant els pronòstics, anirem veient a poc què és el que passa i esperem que els astres s'alineïn, i mai millor dit, per poder tenir una bona observació. Jo m'ho aniré dient coses, no us preocupeu.
No, i així ho farem. Pràcticament seguirem el minut a minut i també els dies previs de l'esdeveniment del segle. Ja ho podem dir, perquè és així. És un dels esdeveniments que quedarà marcat per sempre. Sí. Esperem que no les retines, per favor. Ulleres d'Ivetres per tothom, que a partir de les 12 es comencen a repartir diferents punts estratègics, així que, per favor, amb protecció, sempre. Albert, moltíssimes gràcies.
Una comparativa ràpida. Sí. És el doble de fàcil tenir una nevada com la del 56 que no tenir un eclipsi de sol, perquè vegeu el grau d'excepcionalitat que mos enfrontam. Res, Marta, moltíssimes gràcies, Xisco, i passeu molt bon dia.
Igualment tu. 11:46, uns consells. Dona'm un titular de les revistes del COC, que tot d'una abordarem com venen o com se presenten avui. No sé si hi ha alguna
les
cosa que t'hagi cridat l'atenció.
Les famoses heu colonitzat les platges. Seria resum de les portades d'aquesta setmana.
O sigui, molt de biquini, molt de banyador, molta fotografia robada...
Molta fresca.
Molta fresca?
Bé, gent de la fresca.
Tornem tot d'allà.
Estamos El dia, amb Marta Grau. I de tres ràdios, humor. Disfruta un eclipse seguro. Infórmate sobre las restricciones en la Serra de Tramuntana, playas y otros lugares de las cuatro islas. Si lo ves desde casa o alojamiento, evita desplazamientos, no acampes sin autorización y no enciendas fuego. En el mar, respeta el aforo de la embarcación y no fondees sobre Posidonia ni en canales de navegación. Prepara gafas homologadas y vigila a los más pequeños. Hay mucho que proteger. Más información en eclipsisegur.cai.es. Govern de les Illes Balears.
Enzanyarau. Tornem!
Bogeria absoluta!
Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
Mare meva, quin vespre!
El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
Ulala, monagur, bají,
tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
Una temporada més amb el Reial Mallorca, ens endimoniam!
Que repiquin!
El dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
És el moment de donar una bona repassada de les revistes del CO que just avui han sortit.
I començarem amb la revista Degana, del Cuore, com és la revista Hola, que també té un clàssic en portada, com és la família d'Anna Boyer i Fernando Verdasco. És la típica exclusiva de Hola, en sa filla petita d'Isabel Presler i Miguel Boyer, en què presenta per primera vegada a sa seva família el complet, inclosa na Mia, sa seva filla petita. Sa petita presenta sa petita, que diuen que és la princesa de la casa. T'he de dir que jo som molt fan d'un gènere, que són textos de Hola. I n'he copiat un trosset que el vull comentar amb tu, que el reportatge comença. En casa de Anna Boyer y Fernando Verdasco hay una gran banda sonora. Las risas y las divertidas ocurrencias de sus hijos. Miguel, de 7 años, Mateo, de 5 y Martín, de 2. A la traviesa pandilla se une ahora Mía, nacida el pasado 4 de mayo, la esperada niña, después de 3 varones, que se ha convertido en el ojito derecho de todos. Este es, por tanto, el primer verano de su vida, teniendo 4 hijos y, en concreto, una niña en casa.
Són fans
Bravo.
Del redactor
Bravo.
O redactora que ha fet això, que, per cert, són un exèrcit de redactors, perquè tu no t'has fixat que quan qualcú du un vestit xerec, lo màxim que posen és fulanita, con un atrevido atuendo, o con sí. un curioso. És vera, és que són així, són molt elegants. Continua.
En aquesta revista expliquen que t'hi fa molta il·lusió després de 3 nins tenir sa nina. Recorden Fernando Verdasco i Anna Boyer, que varen haver de tornar desamidats per mort de sa guerra, varen haver de ser repatriats d'urgència, i supos que devien haver de facturar una micona, i com que Anna Boyer, en aquest sentit, ha heretat sa feina de sa mare, Isabel Preisler, i de sa germana, de Tamara Falcó, cada tant se fan una d'aquestes portadetes
i així pues, se'n netgen els comptes.
I així te pots pagar un viatge a Nova York, o te'n pots anar a les Bahamas, perquè això deuen ser 20.000 o 25.000 euritos o 30.000, i amb això
o
ja,
més,
ja passa l'estiu.
Bé,
jo sempre tiro per cap baix. Tu per quan faries... Ah, mira, m'interessa. No, un moment. Tenim poc temps, per tant,
no contestaré en aquesta pregunta.
Tu per quan faries un reportatge com es d'anar a Boyer en so teu home i esteu dos retoños? I permetries que se digués que la banda sonora de tu casa són les travieses ocurrències del teu Iago i de la teva Clàudia.
Mira, pot ser un debat superinteressant per plantejar algun dia en concret, perquè supos que tothom té un preu, eh?
Tothom té un preu.
Alerta, i tant que sí.
Més gent de sa platja, na Susana Griso, per cert, ahir que hi havia tanta guayabera, el seu home s'hagués sentit com a casa, sa recepció del rei, perquè recordem que és un home que se va casar amb una guayabera
rosa.
I, oh sorpresa, sí. El rei Felip hi duia una guayabera rosa. No sé si era, no sé si era un homenatge involuntari en Susana Griso, que ella està
mateix.
Feta un pinzell a la Costa Brava. També crec que aquestes fotos estan un poc produïdes. Li degueren avisar. Susana, foto, i ella... És que surt...
Fica panxa.
És que és Neil McPherson. Les coses com són. També tenim Eugenia Silva en biquini, que també és a la platja, i molta amiga de Fernando de Borbón, perquè diuen que tot i la separació mantenen bona relació pels nins. I llavors, Nana de Armas, actriu, que va fer, ara que escoltava un Heart of Glass de Blondie, ella va fer un altre blond, que
era
és Marilyn, Monroe en aquella pel·lícula. Nana de Armas és a Formentera, enamoriscada d'un jove que ha nom Beto Montenegro, que aquest nom...
Ha de ser guapo, segur.
Aquest nom és de galant de telenovela que t'ha d'enviar a una clínica psiquiàtrica quan te deixa. És a dir, les coses com són. A mi me t'he fascinat aquest nom, jo a partir d'ara...
Com és ell?
Troc que és un cantant d'un grup veneçolà que se diu Rayaguana. Clar, quan ja... Beto de Rayaguana és fantasia. I vaig a pensar, perquè quan Rick no se m'entén, i jo me de què balears.
Més portades, idò.
Canviant de portada i anem a la revista 10 minuts, no. I a part hem de canviar, perquè ara 10 minuts...
Sí, és un registre totalment diferent.
I setmana anant de dol, perquè ha mort el pare de Paula Echevarría. Li van fer la capella ardent a la parròquia de Sant... El funeral va ser a la parròquia de Sant Fèlix a Candes, a Astúries, d'on era aquest bon home. Tenia 76 anys, va morir dia 30 de juliol i ha deixat sa dona i sa filla. 10 minuts, diu, dolorosa despedida. I si voleu, companys, me podeu posar sa portada de sa revista Setmana, que és, hi ha unes declaracions només sueltes nunca, papá, Paula Echevarría rota tras la muerte de su padre. Com te deia, també ha estat unes portades on molta de gent anava de platja. Companys, tornem a la revista 10 minuts i faré les finestres petites perquè hi ha molta teca. Veiem en Núria Roca i en Juan del Val, tots dos en banyador. Juan del Val, jo no sé, jo no entenc com s'ha deixat fer aquesta foto, també t'ho dic.
Per què?
No ho sé.
Però si està superfort.
Està superfort, però a mi aquestes fotos, a mi em posaria molt nerviós que qualcú me fes aquesta foto, aquesta sí que és roba, perquè estan cada un mirant pel seu costat i és un robado que hi ha a 10 minuts. Disfruten, gaudeixen de les platges de Cádiz, però abans havien anat a Menorca i també havien fet un viatjat a Nova York. I ara ja diuen, anem a fer vacances de les vacances i han estat a Cádiz. També Nion Aramendi, el presentador dels capvespres de Mediaset, que és una mica més local, i és a la Manga del Mar Menor, on s'arregalaven els apartaments de Sun 2-3.
Te'n recordes?
A Múrcia, amb la seva dona Ana Maria Amores, i ell ja ha fet befa i ha dit que sabia que qualcú li faria aquesta mala passada de treure-lo en banyador en sa família. I llavors, una foto que heu d'anar a qualque revista 9 o 10 minuts, perquè en Alaska i en Mario Vaquerizo, que són a Zahara de los Atunes, a Cádiz, para su primer chapuzón de verano, diu la revista, i ella surt enfundada amb un neoprè, com si hagués d'anar a fer 40 quilòmetres de Mallorca a Cabrera, que a mi me té regirat. Jo entenc que hi ha de tenir problemes de pell, etc. Tot això,
és
però...
És molt blanca. Sí,
sí. És molt blanca, però si és així no vagis a la platja. Jo, per exemple, no hi vaig perquè tinc al·lèrgia al sol. I a la revista Setmana, poden tornar a Setmana, companys, també amb gent de vacances, Esther Espósito i Kylian Mbappé, aquesta història d'amor tira cap endavant ja a velocitat de creuer, varen ser a Sardenya, a Porto Cervo, varen anar a París i ahir eren per a Barcelona visitant la Sagrada Família. També a Kylian donat portada ha estat a Carmen, la filla de Natita Thyssen, una de les bessones, que la Costa Brava està molt de moda també per estiuetjar. Ha anat en Soyot. Quan tens iot és fàcil fer voltes. Ella era en Esmatamua, el iot familiar, en Sabina, la seva germana, abans de... Diuen que estava descansando abans de tornar a estudiar dret. I també una Campos, no pot faltar una revista, en aquest cas en Carmen Borrego, que recorden que aquesta setmana ha tingut una pica baralla amb sa germana, en Terelu, perquè no saben si vendran o no a de Màlaga, de Maria Teresa Campos al Celsia, i l'han vist aquí amb un banyador que diuen un coqueto banyador. El banyador és un horror. Me sap molt de greu, és a dir, aquest banyador te'l regalen i el guardes dins el calaix. Però bé, na Carmen Borrego ha decidit posar-se. Ja està.
Temps d'esport amb Xisco Ribas, qui ja se troba als nostres estudis per fer aquest repàs a l'actualitat esportiva. Bon dia, company.
Bon dia, i d'avui es torn per al futbol, perquè avui es disputarà a les 9 del vespre el trofeu Ciutat de Palma. El Mallorca, que s'enfrontarà al bicampió d'Europa, el Paris Saint-Germain, que fa uns moments s'està dirigint ja a l'aeroport d'allà de França per venir cap aquí a l'illa, i han conegut també quina és la convocatòria de l'equip parisenc, en què només n'hi ha un parell de titulars de jugadors més reconeguts de la primera plantilla, com són Kvaratskhelia, Safonov, el porter, o també el defensa William Pacho, i malauradament ens quedaran sense veure el campió del món, Fabián Ruiz, ni Dembélé, Barcola, Hakimi, Marquinhos, entre molts d'altres. Per tant, un partit que podrem seguir tant per IB3 Ràdio com per IB3 Televisió, i un darrer punt, perquè avui és la segona jornada a la Badia de Palma de la Copa del Rei de Vela.
Repassa el contingut del programa al dia. Gràcies, Xisco. Començant per Menorca, amb Clara i Mami. Bon dia.
Bon dia, el dia Menorca. Avui ens visitarà a l'estudi es veterinari aquí, en Quique Parpal. Ell ha estat es veterinari a ses festes d'Esmercadal, també a ses festes de Fornells, també ho serà a ses festes de Sant Lluís, i ell vetlla per sa salut dels cavalls abans, durant i després dels jaleos. Ja sabeu que a Fornells hi va haver-hi un tràgic accident on va morir un cavall, i des de llavors hi ha aquest debat de vam com protegir els animals de ses altes temperatures durant sa celebració dels jaleos. Després ens visitaran a Joana Garau. Ella és la presidenta de l'Associació de Veïns del Centre Històric de Mó. Mos contarà com ha anat la darrera reunió amb la regidora responsable de la gestió de l'aigua dels municipis. Dimecres entrarem a descobrir la història d'un comerç emblemàtic. Avui, Pneumàtics Menorca, Canadà, de Mó.
I Laura Tura, Eivissa i Formentera, bon dia.
Molt bon dia, Marta, molt bon dia, companys. I don altres un any més, i com marca ja la tradició, som a Salamera, som a Vila, per celebrar la Diada de Santa Maria, patrona d'Eivissa i Formentera. Pel nostre set avui passaran el doctor pediatre Eladio Merino, que avui rebrà la medalla d'or de l'Ajuntament d'Eivissa, serà en l'acte solemne aquesta tarda a l'Ajuntament. També sentirem la Jamila Canale, que ens explicarà com viuen les festes a la Pitiusa del Sud, i també parlarem d'una novetat editorial amb el seu autor, en Josep Maria Prats Marí, que ha publicat recentment La conquesta d'Eivissa de 1235 des del punt de vista militar. I com estem aquí a Salamera, al cor de la ciutat d'Eivissa, coneixerem una mica més dels barris històrics, dels barris mariners de la Marina i sa Penya, amb la catedràtica i medalla d'or d'Eivissa, na Rosa Vallès. I acabarem, Marta, amb un apunt musical que no et pots perdre. Jo només et dic que és una joia.
Idò, mira, sorpresa que tothom estigui pendent per descobrir-la. Titulars del dia Mallorca, Jaume Noguera.
Mira, avui parlarem d'un estudi que ha fet l'Oceanogràfic de Palma sobre Sant Jove i la Sardina. Ah, per què? Idò, escoltau. També de dues motxilles satelitals que tindran els bombers de Mallorca per zones on no hi ha cobertura. I també de per què molt sabem les lletres de les cançons de manera tan fàcil.